S'acosta al final de curs escolar i hem de fer repàs. Poc més de 5.000 alumnes catalans d'entre 6 i 12 anys, entre els gairebé 429.000 que estaven escolaritzats en primària al curs 2009-2010, van repetir curs. Un percentatge petit. A l'ESO van ser bastants més, uns 25.000 de 274.134, menys del 10%. Un índex baix si es compara amb el dels que no obtenen el graduat a final de la secundària obligatòria, és a dir, el quart d'ESO, que ronda el 30%. D'aquí es pot concloure que, almenys a Catalunya, es repeteix poc. I hi ha experts que diuen que, a més, es fa malament, de manera que no sembla que el gruix dels alumnes que obtenen normalment notes negatives, no així els endarrerits ocasionals, aconsegueixin redreçar la seva trajectòria a base de repetir curs. L'estadística de repeticions de l'últim curs escolar posa en solfa determinades creences que, a priori, han crescut a l'ombra del que diu la normativa. No és veritat que les repeticions es concentrin a finals dels tres cicles educatius en què es divideix la primària, és a dir, a segon, a quart i a sisè, o als dos d'ESO, segon i quart, quan se suposa que el professorat ha de fer inventari de la maduració i els coneixements de l'alumne i proposar, si es dona el cas, que es quedi en el cicle un any més. La forquilla de repetidors dels sis cursos de primària va dels 706 de cinquè als 1.115 de segon i en els quatre cursos de la secundària obligatòria repeteix el mateix nombre d'alumnes a raó d'uns 6.000 per any acadèmic. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM. Això és Tot un poble, qui et parla i acompanya en Jordi García.
Passeja't cada tarda per Tot un poble amb Jordi García.
Amb Jordi García, també amb Raquel Martínez, que es troba avui a les vies de so, i com no podia ser d'altra manera, doncs la Mireia Gutiérrez, que estava aquí davant meu ja esperant doncs, a veure quines notícies coneixem a dia d'avui.
Hola, bon dia.
Bon dia. Doncs com ja sabeu, Tot un poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. I comencem dient que després de la victòria de Convergència i Unió a la ciutat de Barcelona es comença a especular qui serà el nou regidor de districte de Sant Andreu.
Ara per ara, qui té tots els números per ser el nou regidor del districte de Sant Andreu és Raimon Blasi, que pertany a l'executiva d'Unió Democràtica de Catalunya. Raimon Blasi Navarro va néixer a Barcelona el 4 de novembre de 1978. Per tant, té 32 anys i és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i regidor per CiU a l'Ajuntament de Barcelona. Abans havia treballat a l'empresa familiar Robasi, dedicada a la il·luminació. Postgrau en lideratge i governança local per la UAB i màster en gestió i comunicació d'entitats socials per la Universitat Abat Oliva. Ha realitzat el programa de liderazgo per a la gestió pública de l'IES.
Doncs ja anirem coneixent si finalment es reafirma o es recalca que el senyor Raimon Blasi doncs, serà el nou regidor del districte de Sant Andreu. El que també hem de dir és que ahir Sant Andreu va realitzar una assemblea per recolzar l'acampada de Barcelona.
Eren les 8 del vespre quan ahir a la plaça d'Orfila es va plegar un munt de persones, prop de 500, tant a nivell personal com en representació de diverses entitats andreuenques, per tal de recolzar des dels nostres barris l'acampada que es realitza des del dia 15 a plaça Catalunya. Els indignats van fer proclames de no al capitalisme i a l'insubmissió. Els indignats, ahir a la plaça Orfila, també van comunicar que s'estava pensant en realitzar una descentralització per barris de l'acampada de plaça Catalunya i van posar a l'abast de tothom un mail, acampadasantandreu@gmail.com, per passar-se informació i treballar col·lectivament. Us anirem informant.
I també us volem informar de que els empleats de la sanitat i usuaris de l'ambulatori de Sant Andreu surten al carrer.
Ara fa uns dies, el president de la Generalitat, Artur Mas, va anunciar que fins passades les eleccions municipals, el seu govern no establiria un full de ruta definitiu per encarar les retallades a la sanitat pública. Tot i això, els empleats de la sanitat i veïns de Sant Andreu han sortit al carrer per fer sentir la seva veu contra les retallades. És en aquest sentit que treballadors del CAP de Sant Andreu, l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar i l'Associació de Veïns de Sant Andreu Nord-Tramuntana pensen tornar a tallar avui a les 2 del migdia a la Meridiana, com ja van fer fa unes setmanes, i protestar contra la supressió de serveis que comportarà el pla de retallades que està enllestint el govern. Veïns i treballadors del CAP no cediran en les seves reivindicacions i continuaran tallant la Meridiana cada dimecres a les 2 del migdia, fins que no se'ls doni una resposta a les seves queixes.
I no tan sols la sanitat està, doncs, això, una mica moguda, sinó que també el que és l'ensenyament també està patint les seves retallades. I hem de dir que els centres que fan les classes en barracons estan preocupats per l'allargament d'aquesta situació.
L'anunci fet per la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, sobre la manera com les retallades afectaran els centres que es troben actualment en barracons, ha estat rebut amb preocupació en aquestes escoles. La majoria d'aquests centres estan pendents de dotacions pressupostàries, tant per poder posar a licitació la redacció de projectes executius com per poder endegar les obres de construcció. Les escoles tenen situacions diverses, però la majoria estan en algun punt del procés administratiu. Així, l'escola Can Fabra, a Sant Andreu, va aconseguir que el Consorci i el districte signessin un conveni que permetés desencallar el procés per redactar el projecte executiu i ara està pendent que hi hagi partida pressupostària per aquesta finalitat. Un altre centre, també Sant Andreu, la Maquinista, haurà d'esperar encara més, ja que el terreny on ha d'anar l'escola es troba encara en litigi. No es descarta optar per una altra localització. Per altra banda, la de Congrés Indians farà 4 cursos en barracons i posteriorment es traslladarà a un edifici de l'Escola Rosa dels Vents.
I entrem ja en plana cultural, deixem les preocupacions una mica de banda i parlem de demà. Demà serà un dia important ja que s'atorguen els Jocs Florals Escolars de Sant Andreu.
Demà dijous, a partir de les 10 del matí, es realitzarà l'acte del lliurament dels Jocs Florals Escolars de Sant Andreu. Serà al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria 50-54. El programa de l'acte inclourà una presentació i benvinguda, la lectura de treballs i lliurament de premis de poesia, l'espectacle musical de Sant Jordi a càrrec de l'alumnat de secundària de l'escola Sagrada Família, lectura de treballs i lliurament de premis de prosa i la cloenda. A la sortida de l'acte dels Jocs Florals es lliurarà un obsequi a cadascuna de les escoles participants en el certamen d'enguany. La conducció de l'acte la farà Somriure. El teatre va a l'escola. Aquest 2011 han participat en els Jocs Florals Escolars de Sant Andreu un total de 33 centres educatius dels barris de Sant Andreu.
I hem de dir que la Festa Major de la Trinitat Vella es posa en marxa precisament aquest divendres.
Com sempre, per aquestes dates, arriba la Festa Major de la Trinitat Vella. La festa es farà del 27 de maig al 5 de juny i inclourà tot tipus d'actes dels quals us anirem informant a través d'aquesta mateixa emissora. El pregó d'inici de festes es farà aquest divendres a les 9 del vespre a la plaça de la Trinitat.
I continuem parlant d'altres informacions. Anem ara cap a la zona de Sagrera i és que hem de dir que la demolició del pont del treball és imminent.
Les obres de construcció de la futura estació de la Sagrera estan accelerant el seu ritme. Un dels principals canvis que comportarà aquesta acceleració dels treballs serà la demolició del pont del treball digne, que des de l'any 1919 marca la frontera entre Sant Andreu i Sant Martí. Per reduir l'impacte en matèria de mobilitat que provocarà l'enderrocament, se n'habilitarà un altre molt a prop.
I ens anem a conèixer què és el que passa a Sagrera, Congrés i Navas, perquè tots aquests barris estan implicats en un projecte que es diu Persones Grans, Grans Persones.
Més del 22% de la població dels barris del Congrés, Navas i la Sagrera té més de 65 anys. I d'aquestes persones, unes 3.000, la majoria dones, viuen soles. Veient aquesta situació, els serveis socials de la zona han engegat el projecte Persones Grans, Grans Persones. La idea és intentar que les persones que viuen soles participin en activitats de barri per tal d'evitar situacions d'aïllament social. El primer pas és cercar les persones que se senten soles, que tenen una situació econòmica precària o algun problema de salut. D'això se n'encarreguen voluntaris d'una vintena d'entitats. Segons expliquen, es tracta d'estar atent. Aquest procés s'anomena detecció. Els voluntaris, tots majors de 65 anys, omplen aquestes fitxes i després es reuneixen amb l'equip de serveis socials. Aquí comença la segona fase del procés, l'activació de serveis. Les treballadores socials i la psicòloga decideixen què cal fer segons cada cas. El projecte Persones Grans, Grans Persones es va engegar fa un any, però la fase de detecció ha començat fa només 2 mesos. Fins ara, l'equip ha trobat 12 de casos i ja treballen per millorar el dia a dia d'aquestes persones grans.
I parlem, continuem parlant de cultura, continuem parlant dels barris i el que hem de dir ara és que les biblioteques de Barcelona ja tenen el seu canal YouTube.
Biblioteques de Barcelona estrena el seu canal al YouTube. Aquesta iniciativa neix de la voluntat de contribuir a construir la societat digital i esperonar de manera activa les xarxes socials i els mitjans de difusió i participació digitals. D'aquesta manera, totes les biblioteques de la ciutat i del districte de Sant Andreu comptaran amb un nou mitjà digital prou potent per incloure'n més continguts del vostre interès.
I ens queden encara 2 notícies, les dues fan referència a la Unió Esportiva Sant Andreu. Una ens apunta i ens parla perquè us animeu a apuntar-vos al campus d'estiu de la Unió Esportiva Sant Andreu.
Ja està en marxa el procés d'inscripció al campus d'estiu de tecnificació 2011, que el club ofereix a tots aquells nens i nenes de 4 a 16 anys. La principal novetat respecte a edicions anteriors del campus és que aquest cop ens basem en circuits tècnics i tàctiques adaptats a la situació de competició. Més enllà de les estones d'esbarjo, el campus d'estiu 2011 vol ser en aquesta edició una peça més en la cadena d'aprenentatge del nostre futbol, del que aplicarem a partir de la propera temporada. Estem en disposició d'augmentar el nivell del nostre ensenyament i entrenament. Venir al campus comporta començar a estar en el nou projecte de la Unió Esportiva Sant Andreu.
I qui serà el nou entrenador del Sant Andreu? Doncs sembla ser Piti Belmonte.
El nou propietari del club, Manuel Camino, ha avançat que l'exjugador de la Grama i l'actual entrenador del Sant Cristóbal, Pere Belmonte, serà el proper entrenador de la Unió Esportiva Sant Andreu. La presentació oficial del nou entrenador es farà a partir del 5 de juny, dient que acaben els entrenaments de l'equip agarenc. Més endavant concretarem la data i hora exacta de la presentació.
Molt bé, doncs després d'aquesta informació, nosaltres el que fem habitualment és la nostra pausa per la música i atenció perquè avui és dimecres i com cada dimecres tenim la nostra habitual tertúlia i evidentment doncs, tindrem en Gaudenç Sastre i en Joan Francesc Albarracín aquí en aquests estudis. Això serà d'aquí uns moments, fem una petita pausa i tornem.
Que puc ser lliure.
Des del 91.6 de la FM, escoltes Tot un Poble, a Radio Trinitat Vella.
Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Tenim a l'altra banda del fil telefònic Dolors Pons, que és la directora de l'Institut Josep Comas i Solà. Molt bon dia.
Bon dia, Jordi.
Doncs, tal com vam parlar ahir, ens agradaria que ens expliqués una mica de quina manera s'estan fent les retallades a ensenyament.
Jordi, ho sento, però encara no puc donar-vos una resposta definitiva. Encara no sabem en què es concretaran, ni a nivell econòmic, de despeses de funcionament, que en diguem, ni a nivell de professorat, de plantilla professorat. Sabem el mateix que es pot llegir, igual que vosaltres, es pot llegir a la premsa. És a dir, que retallaran el sou dels funcionaris una altra vegada. Però el que us interessa, o que ens interessa al barri, de com quedarà la situació exacta en el barri de Trinitat Vella, de la secundària pública, a nivell de professorat, a nivell de recursos, lamento dir-te el mateix que la setmana passada. Encara no tenim la carta, encara no tenim la constància escrita de com quedarà.
El que sí sabeu és el
ni
que...
Ni una reunió, no ens han convocat ni una reunió per dins, ho sabeu? Això sí, el sou dels funcionaris s'hi quedarà retallat una mica més, i això sí que és segur, segur, perquè s'està treballant en acords i en decrets al respecte.
El que sí sabem més són les paraules de la consellera d'Ensenyament Irene Rigau sobre la manera com les retallades podrien afectar els centres, no? Això sí.
Sí, però no deixen ser notes de premsa, com saps molt bé, notes de premsa, però encara no ha sortit les instruccions o la normativa. No han sortit encara. Esperem doncs, que la setmana que ve, que entren els pressupostos, doncs, a partir de la setmana que ve ja concretin més. Ja concretin més. Estem desesperats, estem nerviosos, tensos i, bueno, això, desesperats perquè no podem fer cap previsió per l'any que ve. Bueno, encara queda un mes.
El que sí sabem és que això s'ha fet des de l'ensenyament, és a dir, des de la Generalitat,
i
probablement doncs, afecti a tots els centres de la mateixa manera, no?
per tot Catalunya.
I el que sí que em podries dir alguna cosa és sobre el Baix Llobregat, potser.
Sí, hi ha zones que saben alguna cosa, saben alguna cosa més, però no tinc la documentació exacta per llegir-vos o per dir-vos. Sé coses per la reunió de directors, que sí que el Baix Llobregat ja saben, Vallès també ja saben com es quedaran una mica les plantilles. No s'ha retallat massa, alguna cosa sí. Retallar vol dir algun professor menys, no? Però poca cosa pels pocs dos o tres instituts en què ens hem posat en contacte. Però Barcelona Ciutat, que és el que ens interessa ara, encara no sabem res.
Molt bé.
Encara no sabem res. El que sabem per la premsa. Que començarem... Encara, per exemple, el calendari escolar, que si em vols preguntar un altre dia, doncs en podem parlar, tant per primària i secundària. El calendari escolar encara no ha sortit, diguem-ne. La resolució encara no ha sortit. Que ja saps que es començarà abans, com aquest any. Que possiblement hi hagi proves de setembre, de recuperació. No se sap si pel 2011 o pel 2012. Per tant, segueixo, Jordi, parlant de suposicions. Ja. Pregunta'm dintre de 15 dies.
Clar, molt bé.
Espero contestar-vos.
Doncs...
I seria molt bé saber-ho per tenir tant d'ella.
Doncs, Dolors, sabem que estàs molt enfeinada i no et volem ocupar més. Per tant, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i en un altre moment ja continuarem parlant.
Gràcies, Jordi.
Vinga, adéu, molt bon dia. Molt bé, doncs continuem parlant d'aquest tema d'ensenyament perquè, tal com dèiem en titulars, doncs l'escola Can Fabra Sant Andreu va aconseguir que el Consorci i el Districte signessin un conveni que permetés desencallar el procés per redactar el projecte executiu i està pendent que hi hagi una partida pressupostària per aquesta finalitat, una partida pressupostària que no sembla que tingui intenció d'arribar degut doncs, a que des de la Generalitat la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, el que té sobre la taula és la possibilitat de fer retallades. També hem de dir que un altre centre, que també és a Sant Andreu, la Maquinista, haurà d'esperar encara més, ja que el terreny on ha d'anar l'escola doncs es troba encara en litigi. No es descarta optar per una altra localització. I pel que fa al barri de Congrés Indians, doncs fa farà quatre cursos que estan en barracons i posteriorment, doncs, segons es diu, això doncs, haurem d'acabar-ho de comprovar, és que es traslladarà aquesta escola a un edifici de l'escola Rosa dels Vents, és a dir, que s'ampliaria aquesta escola Rosa dels Vents. I tenim amb nosaltres doncs, els nostres habituals de cada tertulia en aquesta emissora, com no podien ser d'altra manera. Doncs tenim a Mireia Gutiérrez, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A Joan Francesc Albarracín, que és director de, i presentador del programa d'Oci Recomanada d'aquesta casa. Bon dia.
Bon dia a tothom.
I també tenim a Gaudet Sastre, que és veí de Sant Andreu, i a Voluntari Social. Molt bon dia.
Bon dia.
Doncs no sé, després del que ens acaba de dir la Dolors i del que hem pogut extreure en nosaltres, sembla que doncs, el que està a punt de retallar-se és l'ensenyament, ja s'està retallant el que és la sanitat i el que és la seguretat, els Mossos d'Esquadra també estan en aquest procés de retallades. Doncs què podem dir al respecte, perquè sembla que la societat d'avui s'haurà de fer alguna cosa per posar-hi fre i per ajustar-ho, perquè no anem bé.
És que durant anys ens hem pensat que érem d'allò més rics i ens adonem que no som tan rics i que hem estirat molt més el braç que la màniga a nivell institucional, a nivell particular, perquè la gent s'ha endeutat fins al ganyot, per dir-ho ras i curt, i ara ens trobem amb els problemes que ens trobem. Quan venia aquí a l'emissora, doncs, estava escoltant la ràdio i també en infraestructures, a nivell de tot Catalunya també hi haurà retallades, i allò, suma i sigue, que diuen les factures.
Sí, sí. Jo penso que això és una conseqüència...
Sí, és una conseqüència de la poca justícia fiscal que hi ha a Espanya. Perquè sí que és veritat que fins ara hem viscut com a rics i que tal com ens volen fer creure, no podem portar aquest ritme de vida. Però per què no podem portar aquest ritme de vida? Repeteixo més que la seva, però torno a dir el mateix. Si hi hagués una mínima justícia fiscal, no hi hauria cap problema de retallades ni res. I l'estat de benestar cau exclusivament perquè no interessa als grans banquers i a les grans financeres. I això és només aplicar la tassa que ja es va preveure d'intentar aplicar fa 65 anys, els mateixos que jo tinc, i que ja preveia que a totes les operacions bursàtils de la borsa s'havia d'aplicar un 1% per com una mena de seguro. Seguro, sí. per
no
que no hi hagués aquestes fases. I ja estaria, perquè inclús també després es va inventar la tassa aquesta, una possible tassa per erradicar la fam, i això va ser l'any 2000, que preveia que amb aquesta mesura s'acabaria la fam al 2015. Resulta que estem al 2011, han passat ja 6 anys, només queden 4, i resulta que no dels 400 milions de persones que morien abans, al 2000, morien de gana o de fam, ara hem passat a 600. O sigui que en comptes de disminuir, ha augmentat. I torno a dir, tot és pel mateix criteri de que l'avarícia del banquer i del financer no té límits. I no hi ha prou recursos per satisfer aquesta avarícia.
Bé, un dels llocs on s'està passant molta gana és a l'Àfrica, i avui és el Dia d'Àfrica, segons hem pogut llegir a informàtica per internet. Avui és el Dia de l'Àfrica, no qual cosa, doncs, a saludar i això. Doncs convidar a escoltar aquest programa a tots els africans que estiguin.
I jo penso, sí, i parlant de l'Àfrica, jo penso que és una de les coses que més punyents que n'hi ha ara és que no hi hagi aigua potable al 90% de la població de l'Àfrica no hi ha aigua potable, que han de fer, o sigui, que han de fer grans distàncies per proveir-se d'aigua. I jo penso que això és una vergonya, que encara per satisfer només la set dels pobles, que només s'acabaria en molts casos fent un pou i que aquest pou es financiés. I això realment no hi ha cap iniciativa de que realment, bueno, sí que hi ha iniciatives, però que són tan minces que realment no arriben ni a l'1% de fer realment que la gent tingui a l'abast l'aigua potable en els pobles africans.
Molt bé, doncs arribat a aquest punt el que farem és una petita pausa perquè ens estan reclamant a fora i tornem tot seguit d'aquí uns moments. Fins ara.
Saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella.
Molt bé, doncs després d'aquesta gran pausa, avui no podem dir petita pausa, sinó gran pausa, el que farà és que sí que us hem ofert una selecció de la millor música que hi ha en català amb la qual cosa, no us podeu queixar. Bé, nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i estàvem parlant del tema de l'ensenyament aquí als nostres barris, no? De quina manera doncs, podria afectar a les retallades que la senyora consellera d'Ensenyament, la Irene Rigau, doncs, vol aplicar a les diferents escoles, no? La Mireia segurament doncs, té alguna cosa a afegir-nos, perquè encara, de les que hem parlat a Tertúlia tu encara no has dit res, amb la qual cosa et toca.
Abans d'ahir ja vaig estar xerrant una hora. Doncs no sé, respecte a això, jo crec que l'educació és un pilar bàsic per crear uns valors que influiran després en altres termes. Llavors, sí. Retallant el que és aquests valors, per mi almenys, no és només ensenyar matemàtiques, sinó que també s'aprenen altres coses per funcionar bé a la vida.
Cultura i
cultura i tot. Sí, sí.
Llavors, retallant això, doncs, no em sembla... Crec que hi ha altres coses com cotxes oficials, exèrcits, etc. Que seria molt millor retallar que no els l'educació, que és el futur de tots.
Doncs sí, la veritat és que l'ensenyament és un dels valors, és un dels puntals, o hauria de ser un dels puntals de la societat d'avui dia.
I el terrible és que s'hi presta poca atenció.
Sí.
I tant. I a més, o sigui, que és que jo penso que tot aquest ball de lleis d'educació, l'únic que ha fet és embolicar més la troca i encara fer-ne més fracàs escolar. S'ha abocat, diríem, i ara, a sobre, retallen, diríem, en professorat, i això significa pues, més precarietat en el moment de l'ensenyament. I el que abans, jo me'n recordo, perquè jo he estat ensenyant, i clar, abans, o sigui, teníem una classe, tants aules, tants mestres, i com a molt tenien algun especialista, però últimament pues, havien fet algun mestre més assignat als claustres. I això que implica? Doncs que la gent pues, descarregaven, diríem, de l'atenció directa als alumnes i tenies més temps pues, programar per estudiar-te quines coses havies d'estructurar les teus els teus continguts, etcètera, etcètera.
Poder entendre més bé les necessitats de cada alumne, clar, que són diferents i no tothom pot anar al mateix ritme.
Clar, i diferenciar molt més el que diem, o sigui, intentar arribar a l'ensenyament individualitzat, cosa que és molt difícil, però bueno, almenys intentar que no hi hagués aquestes diferències tan bestials que hi ha en els... o sigui, que només s'apliqui doncs, una o dues... receptes, diríem, per enllestir els continguts.
I tot això doncs, ens està portant a que la gent doncs, ja estigui més que indignada,
sí.
I doncs, sortir al carrer a manifestar la seva protesta al respecte.
La seva indignació.
Sort que el Barça ens donarà una bona alegria el dissabte
bueno,
vinent.
Però aquestes alegries...
Sí, però...
No comencem.
Home, deixem-ho així. Home. Unes gotes d'humor. No?
Sí,
gotes d'humor,
sí, sí.
I de no tantes sí. Retallades i tantes sí, coses.
Bueno. Jo el que sentia ahir, i bé, d'aquí de l'emissora, és que si ajuntem el que passarà el dissabte de la gent indignada, a la gent que vagi a Canaletes a celebrar la victòria del Barça.
A veure si estem...
I els Mossos d'Esquadra per allà, aquest dissabte pots...
Ara, jo he sentit per la ràdio, per una altra emissora, esclar, sí. Que deien que l'Ajuntament posarà una pantalla gegant de vídeo, no a la plaça Catalunya, perquè està ocupada.
La volien posar a plaça Catalunya.
Sí, no, sí, la posaran a l'Arc de Triomf.
Sí. Ah, doncs aquesta seria una de les solucions possibles.
Ara, també diré una cosa, si el Barça perd, l'indignació general
també serà...
guanyarà molts enters.
Molts punts.
Pujarà molt més la indignació.
Jo espero que perdin per molt i així la gent...
Que ets merengue, tu?
No.
Ah, a veure.
Soc antifutbol, no.
Antifutbol. Però has d'entendre també que t'agradi el futbol o no t'agradi, siguis el Barça o no siguis el Barça, col·lectivament, quan hi ha una victòria sonada del Barça, és un moment, diríem, socialment molt positiu.
Sí. Doncs a mi m'indigna que la gent pugui sortir al carrer perquè ha guanyat el Barça i no sortir per coses realment importants, i tampoc em sembla bé com fan quan que destrossen Barcelona, perquè s'enduen semàfors.
Sí, això sí, això sí.
Bancs, trenquen
això,
coses.
Absolutament d'acord. Això és... Sí. Vaja, no té paraules.
Jo penso que havien de fer totes aquestes manifestacions al fòrum, que allà no hi ha res a trencar.
Ara els que trenquen mobiliari urbà no només són els brètols aquests que celebren presumptament triomfs del Barça, sinó també molts estudiants que es tanquen a la universitat i fan coses que, sota el meu humil punt de vista, no haurien de fer. Es tanquen a la universitat, impedeixen que els professors i el rector es puguin reunir, etcètera.
Jo no estic d'acord en això.
Ah, no, jo ho dic perquè, esclar, és que també altra gent indignada, però... jo em sembla molt bé que estigui la gent indignada, però haurien d'actuar d'una forma una mica més civilitzada, alguns, evidentment no tots, perquè molts d'aquests que estan a Plaça Catalunya, chapó.
Jo penso que això és...
Però hi ha molta indignació que es canalitza via barbàrie, i això no pot ser.
Jo, respecte a lo del 15M...
Tallar la ronda de dalt, bueno, etcètera.
Con respecte al tema del 15M...
Tallar la meridiana, com és el cas d'avui a les dues.
També. Ja ho vaig dir la setmana passada, que tot entenent les reivindicacions d'alguns, no creia que aquest fos un sistema civilitzat d'arreglar coses.
Jo penso que havien de parlar-ne del moviment 15M, en el sentit aquest que ara ja s'està, diríem, escampant d'alguna manera atomitzant. Que això és importantíssim, perquè jo penso que la immensa majoria de la gent no és coneixedora del que realment s'està coent en aquest moviment. I que aquest moviment, si realment ha de tenir ha d'assolir un triomf, ha de ser que s'escampi i que a cada lloc, a cada puesto on es puguis donar a conèixer aquest moviment, realment tingui el coneixement màxim de la gent, perquè és l'única manera en què realment es doni a conèixer la gran injustícia que fa les grans financeres i els banquers con respecte a la gent, i que això és més important, jo penso, que tots els triomfs que pot haver, i que sí que són importants, de futbol i de més. I que això penso que realment seria el que havia de ser, que a poc, com s'ha fet ara aquí a la plaça Orfila, va fer la primera assemblea, que penso que tot això s'ha de recolzar i que ens entenem del que es demana, i que realment això ha de ser prioritari, perquè no s'arregla en només una compensació, que sí que és veritat, que es necessita entre els diferents governs i les autonomies i coses d'aquestes, que hi ha injustícies, i jo ho admeto, però que realment, si anem al nus del problema, està aquí, en la injustícia global, que és global, em refereixo a tot el món, en què el capitalisme, el neocapitalisme aquest, està ofegant, bueno, està subjugant a tota la política, i que tota la política que es fa és precisament subjugada i envers de que ells continuïn a la seva avarícia.
Que passa que jo sàpiga, no s'ha inventat un sistema millor.
Bueno, però...
És el que estem intentant.
No, no, val. No, no,
bueno, aplicar receptes sí, sí. correctores. Jo no dic que
una
que
cosa és intentar-ho i l'altra és aplicar-ho.
Clar, però sí, sí, bueno, però almenys veure on hi ha la possible recepta. Perquè ara ja diuen, nosaltres estreny el cinturó i els altres a continuar amb els seus guanys.
A guanyar-se el nostre cinturó.
Però clar, és que a veure, els que tenen els diners sempre seran els que guanyen.
Bueno,
perquè
a veure,
a cop de talonari...
Sí, jo no dic que no guanyin. A mi ja m'estaria bé que guanyessin, però que dels guanys paguessin impostos i que a nosaltres no es carreguessin a totes les culpes de tot el que ha passat. M'entens? Jo ja estaria bé, jo no nego de que un banc sigui una germana de la caritat, no senyor. Jo penso que és un banc, ha de guanyar, però ha de guanyar uns diners justos i, a més, ha de pagar per aquests guanys, com paguem nosaltres el nostre IRPF i a ells. Pues
amb això estem d'acord tothom.
Pues ja està. Però just...
Ningú està dient el contrari.
Justícia. No, no la llei de l'embut.
Doncs en comunicant que tenim ja pràcticament el temps exhaurit, si voleu dir alguna cosa última per acabar, així fer una última reflexió...
No, jo...
Digues que visca el Barça, home!
No, a veure, a mi, la veritat és... A veure, potser dono una imatge que no és la correcta. No, a veure, jo, a mi el futbol... Tampoc, és que, a veure, fa mesos que no he vist un partit del Barça ni de ningú. Bueno. O sigui que, a mi no és que tan me faci, però m'agrada que guanyi el Barça, no, també sí. M'agrada que perdi el Real Madrid. Però vull dir, no sóc un fan de futbol, ni molt menys, no. L'esport no és precisament una de les coses que em tregui la son.
Això és fanatisme.
El què?
Sí.
Ah, bon, Barça, sí,
fanatisme.
Sí.
Jo el que és esport és fer activitat. Home,
jo conec, mira, sí. jo conec una persona que ja no està entre nosaltres perquè va morir fa uns anys, que quan perdia el Barça no sopava.
No sopava
ni parlava amb la seva dona ni estava enfadat durant uns quants dies.
Això
és un fanatisme, això és fanatisme i tal.
Ja està.
D'acord. Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies. Anem ara escoltar a l'indicatiu 10 de la ràdio, aviam si el CDU, indicatiu 10 de la ràdio, a veure si ho podem escoltar i tornem.
Sona 24 hores.
Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM.
Escolta'ns amb els 5 sentits.
Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM.
Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella.
Des del 91.6 de la FM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella.
D'acord, doncs continuem després de la tertúlia, anem a conèixer algunes de les activitats que podrem gaudir aquesta mateixa tarda, com per exemple l'exposició fotogràfica Maquis 1940-1952, agrupació guerrillera de Levante i Aragón, i que realitza el Centre Cívic de la Trinitat Vella.
El Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer Foradada número 36, us ofereix cada dia i fins al 5 de juny l'exposició fotogràfica Maquis 1940-1952, agrupació guerrillera de Levante i Aragón. Els autors són Jaume Serra Torrelló i Joan Serra Uller, a l'espai d'exposicions del Centre Cívic. És una activitat una exposició organitzada per l'associació Casa Eslava.
I més coses, ens n'anem ara directament cap a la Biblioteca del Bon Pastor i allà trobem dintre de Lletra Petita Tallers de Descoberta Qui l'endevinarà.
La Biblioteca del Bon Pastor, al carrer Estadella número 62, us ofereix avui a 6:15 de la tarda i dins el cicle Lletra Petita, tallers de descoberta, enreda't amb l'acció. Qui l'endevinarà? A càrrec d'Eva Blanco. A partir d'un recull d'endevinalles agrupades a l'entorn de les quatre estacions de l'any, resoldreu enigmes, jugareu amb les paraules, escenificareu misteris i inventareu endevinalles. I col·labora l'editorial EDB. És una activitat per a infants de 7 a 9 anys, cal inscripció prèvia, però no patiu que l'entrada és gratuïta.
I del Bon Pastor ens n'anem cap a la Sagrera. Exposició Llum de Tarda de diumenge al Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca.
El Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, us ofereix de dilluns a divendres l'exposició Llum de Tarda de diumenge, avui de 4 a la tarda a 9 del vespre. Es tracta d'una interpretació fotogràfica de poemes de Domènec Curó. Organitza el grup Foto Sagrera i l'entrada és gratuïta.
Molt bé, doncs em sembla que ens queda ben poc temps per comentar res més. Dir-vos que continua el càsting de KDM a l'Espai Jove Garcilaso, encara teniu l'oportunitat d'entrar al Centre Garcilaso i gaudir d'aquest càsting de KDM. Més coses, en tot cas, avui a les 7 de la tarda hi haurà dintre del Fòrum Soc Friki Què a la botiga de l'EFNAC de la Maquinista el Dia de l'Orgull Friki, presentació i projecte de la sèrie amb la presentació dels seus creadors Miquel Bosch i Huichi. L'entrada és totalment gratuïta. Doncs no ens queda temps per res més. En tot cas, demà continuarem oferint-vos més informació. Ho deixem aquí. Moltes gràcies, Mireia. Moltes gràcies, Raquel.
Gràcies.
I tornem demà. Que passeu una molt bona tarda.